Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Arran de l'anunci fet per Donald Trump de retirar-se de l'acord nuclear amb l'Iran, la tensió al Pròxim Orient està pujant de manera important en les últimes hores. Israel ha atacat aquesta matinada desenes d'objectius militars iranians a Síria, un fet que, segons algunes fonts, ha provocat ja més d'una vintena de morts. Els objectius han estat militars, com dèiem, com a resposta al llançament d'una vintena de coets des de l'Iran. No n'hi ha cap que hagi arribat a territori israelià, on han quedat interceptats pels escuts antimíssils o han caigut en territori sirià. El ministre de Defensa hebreu, Avigdor Lieberman, ha afirmat que han atacat pràcticament totes les infraestructures iranianes a Síria. L'Observatori Sirià dels Drets Humans parla, com dèiem, concretament de 23 morts. Però la notícia d'aquesta tarda és, sens dubte, que ha confirmat el mateix president dels Estats Units que es reunirà a Singapur el 12 de juny amb el líder nord-coreà Kim Jong-un. Com és habitual, el president dels Estats Units ho ha anunciat a través del seu compte de Twitter. En el missatge, Trump assenyala que tots dos intentaran fer de la trobada un moment molt especial per a la pau mundial. Parlem de temes de casa nostra. Carles Puigdemont anunciarà en les properes hores, previsiblement demà, el nom de la persona que designarà el seu partit, Junts per Catalunya, com a candidata a la presidència de la Generalitat en una investidura que també, segons tots els indicis, començarà dilluns al Parlament de Catalunya. De manera paral·lela, Esquerra ja ha confirmat els noms d'Esther Capella i Teresa Jordà com a previsibles conselleres del nou govern. Els noms d'Elsa Artadi, Quim Torra i Toni Morral, recordem-ho, són els que més sonen com a possibles candidats a la presidència. També us expliquem a aquesta hora que Amnistia Internacional ha publicat avui un informe en què critica durament el Ministeri Espanyol de l'Interior i la Fiscalia per la seva actitud, diu, davant les investigacions judicials en marxa sobre l'1 d'octubre i l'actuació policial durant els punts de votació en el referèndum. Segons l'informe, la Fiscalia mostra desinterès i no col·labora en les investigacions sobre l'ús de la força per part de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. L'informe reclama que la policia antidisturbis deixi d'utilitzar pilotes de goma. I un altre apunt important és que la comissió que havia d'estudiar la reforma dels delictes sexuals del Codi Penal s'ha dissolt per manca de paritat. Aquest òrgan ha de valorar la definició de violació arran de l'onada d'indignació provocada per la sentència contra la manada. L'organisme, de fet, estava format per 19 homes i 4 dones i 3 dels integrants havien dimitit, concretament Francisco Muñoz, Mirencho Corcoy i Javier Moscoso. El Ministeri de Justícia ha admès que en crearà una de nova amb més dones. En plana cultural, us destaquem que l'Auditori Viader de la Casa de Cultura de Girona acull a les 8 d'aquest vespre un concert amb la soprano Laia Frigoler i diversos instrumentistes que interpretaran a l'Ària de Bach, amb entrada gratuïta, com dèiem, a les 8 del vespre a l'Auditori Viader de la Casa de Cultura de Girona. Fins aquí l'actualitat, de seguida al Mirador. Avui parlarem del cas Alfie Evans i de l'ètica en el final de la vida. Abans, el pensament del dia amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guard. Divendres passat es va apagar un estel. Es deia Montserrat Trueta Llacuna, filla de l'eminent científic i metge Josep Trueta Raspall, que salvà tantes vides en les guerres civil i mundial, la Montserrat de petita conegué l'exili, l'internat, la solitud i la por. L'agost de 1954 es va casar a Oxford amb el prestigiós economista i polític Ramon Trias Fargas, amb el qual va tenir 4 fills. El més petit, Andy, nasqué amb el síndrome de Down. Aquesta circumstància portà a Montserrat i el seu espòs a voler entendre el millor i a lluitar amb tots els seus mitjans per poder conèixer i pal·liar aquest trastorn genètic, canviant el nom amb què era conegut i assolint que s'avancés enormement en el tractament apropiat, l'acompanyament i la integració social dels afectats per aquest dèficit. Amb 50 anys, la Montserrat Trueta decidí matricular-se a la universitat i llicenciar-se en Filosofia i Ciències de l'Educació per especialitzar-se en Psicologia Clínica. Volia poder reunir-se al voltant d'una taula amb altres professionals amb coneixement de causa per discutir amb ells, no sols com a mare. Recomanava encaridament a totes les dones madures que no s'aparquessin, que continuessin actives, que aprenguessin, que no tinguessin por. L'any 1984, amb d'altres pares i professionals, van crear la Fundació Catalana Síndrome de Down, amb el convenciment que les persones que el pateixen tenen unes capacitats inherents i també el dret a rebre els recursos apropiats a les seves necessitats individuals, a fi d'optimitzar el seu desenvolupament. El dia que la Montserrat Trueta va rebre la medalla d'or del Parlament de Catalunya, es va trobar amb uns pares grans que feia 20 anys que no veia. Els seus fills havien crescut i ells havien superat conflictes. Li van dir: "Vostè ens va donar esperança quan ningú no ens en donava." La Montserrat explicava en una entrevista que aquesta era la frase que la feia més feliç. En pau reposi. Bon dia.
Ràdio Estel.
Els diumenges a les 2 del migdia, deixa't acompanyar per Magazine Clàssica, l'espai de Ràdio Estel i Ràdio Bisbal d'Empordà amb la tria més acurada de peces populars de la música clàssica i els seus moments més brillants. Els diumenges a les 2 del migdia, Magazine Clàssica a Ràdio Estel, amb Jordi Sánchez. Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajas al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Aquesta primavera, Brots de vida, de Sebastià Taltavull. Un llibre amb una mirada esperançadora sobre la vida quotidiana. Un recull de vivències i reflexions que mostren com des de l'Evangeli es pot fer una lectura encoratjadora de la vida. Un llibre pels qui no es rendeixen. Brots de vida, de Sebastià Taltavull. Un dels llibres imprescindibles de l'any. Troba aquest i tots els llibres del bisbe Sebastià Taltavull a la llibreria Claret.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Salutacions també del Mario Ramírez i el Sergi Serna a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui fixarem la mirada en el cas d'Alfie Evans. Segurament tots sabeu de qui parlem i de quina història, a quina història ens referim. També volem parlar, arran d'aquesta història, de la qüestió del final de la vida humana. Ens preguntem si tot el que es debat al voltant de casos com aquest és el dilema eutanàsia sí o no, o si l'eutanàsia és una alternativa vàlida, o n'hi ha d'altres, a la necessitat de no allargar artificialment la vida, és a dir, a practicar l'acarnissament terapèutic. El dilema entre la legislació d'un país com el Regne Unit i el dret dels pares a demanar protegir la vida del seu fill de 23 mesos ha estat molt present en tot el que hem conegut, sobretot a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials. Pocs dies després de la mort del petit britànic, ha coincidit que el PSOE ha registrat al Congrés dels Diputats una proposició de llei per legalitzar l'eutanàsia a Espanya. La iniciativa ja ha estat admesa a tràmit i, per tant, es debatrà. Ens preguntem si els pares d'Alfie Evans tenien raó quan demanaven mantenir el nen en vida. Recordem que Itàlia va arribar a donar-li la nacionalitat i l'Hospital Bambino Gesù, amb la intervenció del Papa Francesc, havien ofert plaça perquè el nen fos atès aquí. La polèmica està servida en un cas que destapa la gran tensió entre la defensa de la desconnexió de la vida i també la del criteri popular, però molt aplicable també amb criteris mèdics i familiars, de mentre hi ha vida, hi ha esperança. Tema complex, sens dubte, el que tractem avui. Ens acompanyen per fer-ho Isabel Alonso, presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament. Ella és aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
També tindrem dos col·laboradors més que ens acompanyaran en la distància física, però igualment en la proximitat amb aquest tema i amb aquesta casa, amb Ràdio Estel. Ens acompanya de moment uns minuts Xavier Puigdollers, que és advocat, expert en temes d'infància. Senyor Puigdollers, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bona tarda.
Gràcies per haver-nos atès uns minuts. Suposo que en els àmbits en què vostè es mou, el cas d'Alfie Evans s'ha comentat molt, i en tot cas ara també sentirem la veu d'Isabel Alonso. Quina impressió té, si pot comentar-ho breument, per començar?
Sí, bé, és un cas que ha cridat l'atenció i que, evident, pot tenir transcendència. No? Era un cas d'un nen molt petit. Uh-huh. Per tant, de vegades l'edat pot influir per les expectatives de futur, etc. No? Semblava que les anàlisis clíniques no oferien solució, però quedava aquesta esperança de futur. Realment crec que realment havia que escoltar molt també l'interès i l'opinió dels pares, que eren partidaris de permetre la continuació. Semblava també que aquí hi havia criteris clínics diferents, encara que fossin d'un altre país, que eren partidaris o oferien solucions o almenys intentar el manteniment. Uh-huh. No? Per tant, era això delicada. No?
Qüestió delicada, el que sabem és que aquest nen es mantenia en vida a causa d'una malaltia rara, poc coneguda, gràcies a un respirador artificial, i aquí tenim la gran qüestió sensible de fins a quin punt mantenir-lo connectat a aquesta màquina podia donar pas a una certa esperança que sobrevisqués o ja no hi havia res a fer. Aquesta és la gran qüestió que es planteja moltes vegades en el final de la vida de les persones grans, però no tantes o molt poques en casos com el d'un nen de 23 mesos. Isabel Alonso, com ha vist vostè i com ha viscut?
Sí, realment és un cas molt complex, com sempre que entren a l'anàlisi, precisament nens que no tenen encara la capacitat de decidir per ells mateixos, perquè nosaltres defensem que l'ésser humà és un ser autònom, lliure i que té capacitat de decidir. Aquest cas ho fa molt més complicat al seu nen. Ara, el que passa és que ha intervingut fins al Tribunal Suprem dels Estats Units. O sigui, han sigut els metges, els equips
del
mèdics...
Unit,
del
Regne Unit.
Perdó, ja ens hem entès.
No dic que no hagués intervingut.
Sí. I llavors, bueno, hem de pensar que quan un cas és molt complex i arriba a aquestes situacions i aquests nivells d'entrada de la justícia, jo el que penso, coneixent el cas des d'aquí, que no és com conèixer-lo des d'allà, és que els pares d'Alfie Evans havien, igual que passa altres vegades en la societat, d'escoltar el que deia l'equip mèdic, i a més que hi ha d'altres casos en què la societat pren les renyes de la vida d'un infant precisament perquè pensem que els pares no estan pensant en l'infant, sinó segurament més en... Jo m'atreviria a parlar d'egoisme, de no perdre aquest infant. Però realment moltes vegades pensem que s'allarguen les agonies. No s'allarga la vida, sinó que s'allarguen les agonies. Sí. O sigui que jo, en principi, estic a favor de la postura que ha pres el Regne Unit.
Amb la seva legislació, que ja sabem que és molt oberta a facilitar aquestes coses, però també molt criticada des d'altres països, s'ha de dir, perquè aquí hi ha molta diversitat en un tema que, com vostè deia, senyora Alonso, és sensible. Ara bé, encara que vostè estigui a favor del Regne Unit, també coincidirà que els pares poden tenir veu. De fet, l'han tinguda, i potser també és cert que en un cas d'una malaltia com aquesta, de la qual no se sap tot, es podria mantenir una certa esperança que, que fos superable, perquè de fet no se sap. Sí que es considerava greu i irreversible en principi, però hi ha casos en què hi ha aquests petits miracles de la ciència, a banda de la qüestió creient.
Bueno, jo abans has comentat que mentre hi ha vida i esperança, moltes vegades nosaltres diem mentre hi ha electricitat hi ha esperança. O sigui que, a veure, hem de tenir molta cura, perquè ara la medicina pot fer moltes coses que abans no es podien fer, i tots celebrem aquesta novetat i aquesta manera de salvar vides. Són coses que abans no es podien fer, i llavors les preguntes de bioètica són fonamentals. I ens trobarem en casos d'aquests complicats, precisament perquè ara podem mantenir en vida vides que abans no eren viables. Llavors, ens hem de preguntar sempre si està bé continuar mantenint aquesta vida o no. Si el patiment que resulta del manteniment d'aquesta vida sense possibilitats, no val la pena que pensem que l'estem mantenint. O sigui, no és una vida que sigui viable per ella mateixa.
Senyor Puigoller, si volia rebatre algun argument, endavant.
Sí, no, la qüestió és que aquí teníem el cas de que era una malaltia rara, una malaltia estranya, una malaltia poc coneguda o una malaltia desconeguda. Per tant, hi havia un aspecte fosc, oscur, que no sabíem què fer. No és que, és que fos un procés que aboqués a la mort. És a dir, el problema no és que avancem o retrasem la mort, sinó que no sabíem quina solució donar-li per l'estranya malaltia.
I potser haver deixat opció a altres alternatives, sense menys tenir la professionalitat dels metges britànics, que està fora de tota dubte, malgrat que pugui haver-hi discrepàncies. No?
Això és molt important.
Sí. Hi ha una dada... Sí,
aquí estava la qüestió, que semblava, perquè jo vaig dir així, no tinc més notícies o més coneixement del cas de la premsa, no? Que semblava que hi havia un hospital a Itàlia que oferia un tractament.
L'Hospital Bambino Gesù, concretament.
Exactament.
Sí.
No una solució, no? Sinó com a mínim un tractament per intentar trobar alguna solució, no?
Hi ha una dada inqüestionable, i és que, tot i que es va assegurar des de l'equip mèdic del Regne Unit que el nen moriria quan fos desconnectat, va sobreviure 5 dies sense respirador. Sí. Això també revela, sense entrar en les qüestions mèdiques de fons, que alguna cosa faltava per investigar d'aquesta malaltia.
Sí, revela que va sobreviure 5 dies, només.
Sí.
Es pot veure d'una manera o es pot veure d'una altra. Jo volia dir també que, bueno, a l'Hospital Bambino Gesù d'Itàlia, l'entrevista amb el Papa, els estats tenen lleis que protegeixen a la seva població, tenen serveis socials, tenen tribunals de justícia, i llavors també es podia veure això com una interferència internacional no volguda, i que a més hem de tenir molta cura, perquè ara tot és molt públic, tot està a les xarxes socials, els pares d'Alfie Evans han tingut molta presència a les xarxes socials, i llavors si comencem amb un desprestigi de l'opinió dels professionals, amb uns viatges a l'estranger, amb una interferència dubtant de la professionalitat d'aquests equips, a mi em sembla que s'establiria un antecedent greu per la pròpia professió mèdica.
Sí, ara no ens...
Sí. Jo amb això em permeto discrepar.
Sí.
És a dir, no podem matar el debat per no intentar desprestigiar una professió.
Perquè, a més, hi ha el dret a canviar d'hospital o d'una segona opinió mèdica existeix sempre, això no està
existeix,
fora...
Sí. Efectivament, no? I si hi ha llibertat de moviment i tal, i jo tinc notícia que a l'altra punta de món t'estan oferint una possible solució, per això són els avantatges de les situacions i de la mobilitat. No?
Això existeix.
L'altra cosa és fer un judici paral·lel per veure si fem una mica d'escàndol. Això és un altre tema.
Gràcies, senyor Xavier Puigdollers. No li robem més temps. Gràcies per haver-nos atès uns minuts. Una abraçada i fins una altra.
Molt bé, moltes gràcies i fins una altra.
Passen 4 minuts d'un quart de 7. Ens acompanya fins al final aquí a l'estudi de Ràdio Estel Isabel Alonso, presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament. I ara hem connectat amb el metge internista i professor de bioètica, Fernando Trullols. Doctor Trullols, bona tarda.
Bona tarda.
Com valora vostè el que ha passat amb el cas Alfie Evans? Si pot ser breument, perquè m'agradaria parlar també en els minuts finals d'aquest col·loqui d'avui aquí en el Mirador de l'Actualitat a Ràdio Estel sobre la proposició de llei que es debatrà al Congrés sobre l'eutanàsia, i parlaríem més directament de l'eutanàsia, però sobre el cas Alfie Evans, senyor Trullols.
Bé, jo no tinc massa dades, més que les que hem rebut tots per la mitjans de comunicació.
Sí.
Aquí sembla ser que és un nen que té una malaltia neurodegenerativa que no té cap tractament conegut eficaç i que hi ha un moment en què ja es presenta la disjuntiva de si se desconnecta o no d'un aparell d'una respiració assistida. Uh-huh. Llavors els pares el que volen és que no se li desconnecti i després, a més, volen intentar un tractament experimental que sembla ser que es fa a Itàlia en un hospital de Roma.
Sí.
Llavors, això, la primera opinió és, a mi em sobta molt que un tribunal pugui decidir pels pares el que tenen que fer amb el nen. Els pares, evidentment, són els primers que tenen la pàtria potestat sobre aquest nen. Si aquest nen no té cap sortida, evidentment, el que podem fer mai és matar-ho. Aquesta proposta que n'hi ha de muerte digna, la mort digna. El que és digna és la vida, no la mort. El que tenim que fer, evidentment, és ajudar a la gent a ben morir, però no a matar-los, que no és el mateix.
Clar. Sí, certament, el concepte de mort digna sí que genera consens, és a dir, tots volem una mort digna perquè sabem que un dia o altre ens arribarà.
Això estem segurs que és l'únic que tenim segur, valga la redundància. El que passa és que una cosa és facilitar la mort en el sentit que no pateixi la gent, que això, evidentment, ho desitgem tothom, i una altra cosa és matar la persona, que és un altre tema, és el tema de l'eutanàsia.
Sí, potser... Sí, digui, perdoni, doctor Trullol. Llavors, sí.
En el cas d'aquest nen, jo estic convençut de que els metges van intentar fer el millor possible, però com no tinc més dades, no tinc la meva dubte de que realment la desconnexió fos el que es tenia que fer. La prova està que quan la van desconnectar, el nen va sobreviure quasi 2 dies sense respiració assistida. Uh-huh. Vull dir, els mitjans extraordinaris, en principi, hi ha moments en què no es tenen que fer. Uh-huh. I això és èticament acceptable. Un altre tema és deixar d'alimentar-ho, deixar de donar-li oxigen o deixar d'hidratar-ho, que és el mateix que alimentar-ho. Uh-huh. Això no es té que deixar mai. Alimentació, hidratació i oxigen no es té que deixar mai.
I segons vostè, el deixar de fer-ho és contribuir a provocar la mort d'aquesta persona.
Un altre tema és que a vegades és que desconnecta una persona perquè està en muerte vegetal. No. Llavors ja està mort, cerebralment. No. Llavors ja no és desconnectar, ja no és matar una persona, sinó que realment és que està morta.
És deixar-la morir, clar.
Exactament, aquest nen no estava mort.
Sí que és veritat, senyor Trullols, perdoni, que socialment dona la sensació que a vegades en aquests moments del final de la vida les fronteres no sempre estan clares. Sempre
no, que va, és molt complexa, evidentment. Sí. No és un tema senzill, ni moltíssim menys. Uh-huh. Tot el contrari, és un tema molt complexa perquè inclús hi ha problemes clínics de diagnòstic de mort. Uh-huh.
Sí.
Perquè n'hi ha hagut un cas d'un nen també fa uns mesos que va estar molt temps en coma, que l'havien ja desahuciat i quan volien fer el trasplantament es va despertar.
Sí, sí.
És un cas que està en les mitjans de comunicació.
Sí, sí, hi ha casos d'un extrem i d'un altre, diguéssim.
Exactament,
no? També.
És un tema molt complex.
Sí, per
a mi el que em sobta més és això, que els pares no tinguessin la pàtria potestat de poder decidir trasladar el nen a Itàlia a fer un tractament experimental que tenien tot el dret a fer-ho. Uh-huh. Altra cosa és que no surti endavant, però...
Sí, sí.
Exacte,
és que
segurament
el dret existia. Vostè comparteix, senyora Isabel Alonso?
La possibilitat de que no pogués sortir endavant, perquè, clar, quan es parla d'una segona opinió, un cas com el d'Alfie Evans, que l'han vist molts metges, que, a més, s'ha arribat a judicis i que haurà tingut més opinions encara, parlar de que el cas d'anar a Itàlia ara tenia una segona opinió, em sembla absolutament un despropòsit. Evidentment...
Bé, aquí hi ha els punts de discrepància
exacte,
aquesta tarda.
Exactament.
Com?
I jo crec que, a veure, és que parlar de que anar a Itàlia es tenia una segona opinió a un nen que l'han vist milers de professionals, molts professionals, que s'ha arribat a fer un judici que ha arribat al Tribunal Suprem, que el Tribunal Suprem, per decidir, s'ha informat i li hauran vist més metges encara, crec que no estem parlant d'una segona opinió. Estem parlant de moltes opinions molt documentades sobre que aquesta vida era inviable i, evidentment, no estem parlant de matar, estem parlant de deixar morir a una persona que ha nascut amb una possibilitat de vida digna, pràcticament impossible. Respecte als pares...
La vida sempre és digna.
Sí, no, 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 a veure,
sigui
la vida...
Sigui la condició que sigui.
La vida és digna.
Si una persona estigui malalta o no, sempre és digna.
Sí, sí, evidentment. I com que vivim fins al final de la nostra vida, el final de la nostra vida ha de ser molt digna, també. I llavors, moltes vegades, amb l'aferrissament terapèutic, amb les actuacions sobredimensionades de la medicina, ens privem la possibilitat de tenir una vida digna fins al final. Això també s'ha de dir.
Senyora Alonso, també passa que moltes vegades aquest final de la vida del qual parlem avui sovint no sempre està clar que sigui un final. En una persona de 95 anys potser està més clar si té una malaltia.
Per això jo he començat assenyalant que és un cas que ha arribat al Tribunal Suprem.
Perquè és un cas atípic,
precisament
clar.
Perquè era un cas molt difícil, molt complicat, amb una opinió dels pares contrària a la dels professionals, són els casos que arriben a judici. Ha intervingut moltíssima gent per decidir això.
Doctor Trullols, última intervenció sobre aquest tema? Sí.
Evidentment, però també n'hi ha l'opinió dels metges italians que van rebre també informació metge i també van decidir que hi havia una possibilitat. Jo crec que negar-li aquesta possibilitat als pares i al nen és absurd. Si hi ha una possibilitat, a l'altra part del món s'intenta. Pues, que no hi ha possibilitat, pues, evidentment no es fa. Encara que n'hi hagin 30.000 metges, que no siguin tants, els que hagin dit que això no tenia sortida, si n'hi ha 3 o 4 a Itàlia que diuen que sí, doncs hi ha que intentar-ho.
Bé, en el cas podria haver passat que hagués anat a Itàlia i després...
I hagués passat el mateix.
Amb la qual cosa els metges del Regne Unit probablement doncs, tenien, i que segur que amb els seus informes exhaustius tenien tota la raó del món, però en tot cas la gran qüestió, no?, entre la vida i l'esperança i el deixar morir dignament. I potser el gran punt de discrepància és la idea de matar o la idea de pensar, com pensa la senyora Alonso, que potser l'acarnissament terapèutic és un perill que sempre hi és i potser el doctor Trullols pensa que no tot és acarnissament terapèutic, no? Aquí trobem...
Exactament, estem d'acord, sí.
Sí. Bé, senyors, m'agradaria comentar què pot passar a Espanya amb l'eutanàsia, perquè de tant en tant plana aquest debat... I aquí, doncs, segur que vostès dos també representaran dues posicions diferents. I ara, amb aquesta proposició de llei que presenta el PSOE al Congrés, tenint en compte l'escenari parlamentari, pot passar, no?, que prosperi aquesta proposició. No, segurament el govern espanyol, pels equilibris parlamentaris, no estaria obligat d'entrada a aplicar-ho, però podria passar en properes legislatures. Què pensa senyor Trullols i després senyor Alonso sobre això de l'eutanàsia que s'ha presentat al Congrés, dintre del que sabem, que és poca cosa?
Bueno, clar, com no he pogut llegir, com em sembla que ningú, el que és la proposició de llei sencera, no sé exactament en quin supòsit lo posarà en marxa. És el que, jo des del punt de vista metge, eutanàsia passiva, que és de deixar morir la gent quan no hi ha cap sortida, perfectament d'acord. Eutanàsia activa, que és provocar la mort deliberadament, totalment contrari. Tenim en aquest moment les eines terapèutiques des del punt de vista de sedació, perquè la gent pugui morir sense patiment, sense un patiment extraordinari, naturalment. El que no es tracta la gent és que pateixi, només faltaria. Si la mort està a punt d'acostar-se, amb tota la pau del món se li pot sedar després d'haver-li deixat fer el que tingui que fer des del tot punt de vista religiosos, socials, familiars, se li donen tranquil·lament i la persona ja morirà sola. El que no estic d'acord és l'eutanàsia activa, que és provocar la mort deliberadament.
Què diu, senyora Alonso?
Bueno, jo diria que el 2007 el Comitè de Bioètica de Catalunya va fer un informe encarregat per la Generalitat de Catalunya que es diu Informe sobre l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi, i que en aquest informe, a més, la presidència és del doctor Brogi, és a dir, un professional de la medicina, i amb filòsofs, altres professionals de la medicina, advocats,
ja va fer... Jo també soc filòsof, a més de metge.
Exacte.
Ah, molt bé, molt bé.
Bueno, doncs el doctor Brogi, president del Comitè de Bioètica de Catalunya, ja van fer una definició d'eutanàsia, i l'eutanàsia que alguns diuen eutanàsia passiva no és eutanàsia, és adequació de l'esforç terapèutic. És a dir, saber què s'ha de fer i què no s'ha de fer i què s'ha de retirar en qualsevol moment. Eutanàsia és una pràctica mèdica als països que és legals en què ajudem a morir a una persona, o sigui, estem ajudant a morir a una persona posant-li una medicació que el farà morir a demanda sempre de la persona i en determinades circumstàncies.
Si no, seria un assassinat.
Exactament, si no seria... A veure, de tota la vida hi ha hagut una cosa que es diu l'homicidi per compassió, tothom hem vist pel·lícules de guerra...
Amb que els herois
que estaven a les guerres i si un company estava al mig de les trinxeres i el demanava, si us plau, no em deixis aquí ferit, que em menjaran els animals aquesta nit, i això hem vist com una heroïcitat a les pel·lícules sense reflexionar molt. Jo no estic parlant d'això, estic parlant del que es diu eutanàsia a Bèlgica, Holanda, Luxemburg, Canadà i Colòmbia, que són els països que la tenen legalitzada.
Un altre dia parlarem d'aquests països, perquè en aquests països moltes vegades s'ha estès aquesta via lliure a l'eutanàsia. Però bé, en tot cas en parlarem, senyor Trullols, alguna reflexió final. Ens queden 10 segons, però no sé si vol...
Sí, només volia dir que la veritat i el bé no depèn dels bons.